Nom complet.
Agustí Blanc Masferrer.
Data de naixement?
El 8 del 7 de juliol del 1933.
Lloc de naixement?
A Lloret de Mar.
Actualment viu
a Lloret de Mar.
Professió?
Enginyer tècnic industrial.
Afició principal?
Pues la nàutica, la vela, sobretot.
El seu ídol és?
El meu ídol, pues, no ho sé, en aquest moment, en aquest sentit de... penso que no en tinc cap d'ídol. No, hi ha moltes persones que m'agradaria ser com ells, però no, en aquest moment no recordo cap en concret.
I el seu menjar preferit?
El meu germà, menjar preferit, pues, no ho sé, també m'agrada tot, normalment. L'arròs m'agrada molt, una bona paella, pues, sí, disfruto, però hi ha molta cosa que m'agrada.
Molt bon dia a tothom, benvinguts en Veu Pròpia. Avui, ja ho heu sentit, tenim aquí amb nosaltres a l'Agustí Blanc. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
I per començar diria que l'afició principal és la nàutica i, de fet, l'Agustí Blanc és capità. Parlem una mica d'aquesta afició i de com ha marcat al llarg de la vida.
Aquesta afició em ve de molt petit. Ja, no sé si durant la guerra era o després de la guerra, quan tenia 4 o 5 anys, ja el meu tio em portava amb una barca, anàvem a pescar i pescàvem, llavors es pescava molt a la fluixa, uns dentos que eren més llargs que jo. Me'ls penjaven a l'esquena i arrossegaven. Ara ja no se'n veuen gaires d'aquests. I després de ben petit, quan tenia 6 o 7 anys, el meu pare va regalar una piragua al meu germà quan va fer la primera comunió, i amb aquella piragua pues, ja no la vam fer malbé perquè no la deixàvem parar amb tot l'estiu.
I a partir d'aquí ja vas tenir clar que volies arribar lluny en aquest àmbit?
Sí, no, allà amb aquella piragua hi vam començar a improvisar veles i coses que ens ho fèiem nosaltres, i sempre m'ha agradat. O sigui, que jo veia algú que volia sortir a mar, que així sortir a fer una volta allà als Banys Ventura, doncs jo sempre estava al costat a veure si em deia vols pujar, encara no m'havia dit si volia pujar, però ja estava a sobre.
Ja era.
Sempre m'ha agradat, eh?
I quina ha estat la seva vinculació amb el món dels vaixells, de la...
Pues no ho sé, de molt petit que sempre m'ha agradat, això no és una cosa que... Això sí que em va néixer, el portava a la sang.
Sempre ha tingut un peu al mar, podríem dir.
Sempre, sempre, i sempre que he pogut he navegat, i quan estudiava no al col·legi, perquè allà no es deixaven sortir tot l'any, però sempre sempre que volia sortir a navegar. I més tard, quan ja estudiava la carrera, pues cada diumenge anava a Barcelona, al Club Nàutic, i allà sempre necessitaven gent per a les regates i així, i bueno, ja em trucaven per anar-hi. I de llavors, pues, sempre m'ha agradat.
I va ser patró de barcos durant molts anys?
Sí, patró, em vaig examinar de patró l'any 60, que per si ho recordo perquè va ser l'any de les Olimpíades de Roma, i després l'any que vaig haver de deixar dues oportunitats que tenia. Una era anar amb una regata a Roma des d'Alicant, i l'altra... em van fer l'examen de patró perquè havia tingut una beca per anar a estudiar i treballar a Alemanya, i ho vaig bé, bueno, vaig bé d'acabar abans d'hora, però em van fer exàmens i ho vaig aprovar, per això me'n recordo bé.
I quan es jubila decideix treure's el títol de capità?
No, ja, sí, jo com ja sabia que em tenia de jubilar, perquè jo em vaig jubilar, per sort, molt jove, als 55 anys. Vaig tenir, no m'ha tocat mai la loteria, però aquesta vegada sí. I llavors ja l'últim any que estava treballant a Pamplona, doncs allà ja m'avorria, ja sabia que tenia de plegar i no d'això, i em vaig començar a estudiar el capità, i em vaig examinar de la meitat a Passages, que era la facultat, on hi havia la facultat de nàutica de Sant Sebastià, i vaig aprovar dos assignatures, dos grups, eren quatre grups, vaig aprovar dos i els altres a Barcelona. Ja com vaig tornar.
I ha exercit de capità des que té el títol?
Home, sí, de llavors no serveix per res perquè mai te l'ha demanat mai ningú, però sí, he estat navegant i he fet recorreguts llargs. Per exemple, vaig anar a buscar un barco a Irlanda, a Cork, el van portar fins a Barcelona. Després he anat els últims anys amb la goleta Far Barcelona, que vaig estar navegant per Noruega, que el barco aquest és d'origen noruec. No hi vaig anar d'aquí a Noruega, hi va haver un nano d'aquí a Lloret, sí que hi va anar, amb unes regates i els vaig anar a trobar allà. I després hem fet, pel Mediterrà, doncs ho he fet pràcticament tot, diverses vegades, i el més lluny que hem arribat és a Istanbul.
I sempre ha estat com a afició?
Sí, sempre com a afició. Amb el títol aquest de capità de iot, pots portar tot tipus de barcos, pots anar allà on vulguis, però en teoria no pots cobrar. O sigui que tot és sempre...
I mai s'ha plantejat de fer-ho, de convertir l'afició en professió? Ara ja no, però...
No, ara no. Però he disfrutat tant que...
Sempre afició, eh?
La maco és anar-hi, no cobrar.
I quina diria que ha estat la millor experiència a dalt d'un barco?
Home, n'he passat de totes, perquè, per exemple, amb el viatge aquest de Cork, d'això és allà en el Gran Sol, vam tenir una tormenta bastant important, que amb la vela més petita del barco fèiem 9 nusos navegant, que és bastant amb un barco de vela. I l'Atlàntic és diferent del Mediterrà. Allò aquí al Mediterrà hauria sigut horrorós. En allà, com que les onades són molt llargues, doncs no ho trobes tant. I com vam passar a Finisterre, Déu-n'hi-do, sense veure cap barco, en 3 o 4 dies que hi vam estar.
Però va arribar a patir per la seva vida? O alguna vegada li ha patit? No, sempre s'ha sentit segur.
Sí. N'he tingut més, no perills, però ensurts amb l'avió que no pas amb els barcos.
Sí? Et diria, però, que cal certa preparació per agafar un vaixell i anar-se'n a recórrer mar?
Home, hi ha gent que ho fa sense tenir cap experiència i se'n surt, més o menys. Però sí, com més experiència tens, millor.
Quins consells?
I abans que navegàvem sense cap aparell, ara ja apretes un botó i t'hi porta el barco sol. Abans no. No, era millor el d'abans que el d'ara. Jo, sí? Si puc, navego a l'antigua, no faig servir cap aparell. I no els sé fer servir jo, un aparell d'aquests que no els fa servir anar. Això aquí he navegat, però no. No m'agrada.
Però malgrat la tecnologia per dirigir, diguéssim, l'aparell, el que és la seguretat, eren igual de segurs els barcos abans? O...
No, cada vegada són més segurs, i portes més sistemes de seguretat, tant per poder demanar auxili com per d'això. Però vaja, a mi m'agrada més l'aventura, el d'abans. Jo, quan tenia de decidir què volia, vaig estar a punt de fer marina mercant. Però, vols que t'ho digui, jo pensava en la marina mercant d'abans, que hi havia aquí Lloret, dels barcos, els vaixells de vela que anaven d'això. Això sí que encara hi hagués anat. Però fer marino mercant o per fer, trobant una bona feina, fer d'aquí a Mallorca, així, anar i venir, tot això, és el més, no ho aguantaria. O almenys anar amb un petroler i coses d'aquestes. No té el romanticisme que és el que m'agrada a mi.
Per això no ho va voler convertir en professió, no?
Sí, no ho vaig fer. No. Sí, sí.
I el viatge més llarg que ha fet?
El viatge més llarg que vela, en barco potser és, no sé si és el, aquest de Corca a Barcelona, sí. Devíem estar uns 10 o 15 dies. Sí.
Però i quin consell donaria algú que li agradi aquest món? Ara amb l'experiència a l'esquena?
Si li agrada, doncs que s'hi posi. I que miri de fer el que avui dia fa. Eren més macos els barcos de la meva joventut, ja no dic de tants anys, però els barcos de regates d'aquella època pues, eren molt més macos i era molt més maco navegar amb aquells barcos que no pas ara. També. Ara són massa sofisticats i massa... I també van pràcticament tot a base d'electrònica. Clar, si no, no es podria fer. El que fan aquests que fan la volta al món en solitari, pues, si no fos pels sistemes actuals que tenen, no ho podríem fer. Almenys de la manera que ho fan.
Tot té pros i contres.
Sí, sí, sí.
L'afició a la nàutica no només l'ha portat al mar, sinó també ha estat molt aficionat del maquetisme naval.
Bueno, sí, jo de maquetisme no en sé fer, eh? Però no, sí, he fet alguna cosa, però no del que fan aquests artistes. El que sí que és a raó d'una exposició que vam fer, no recordo l'any, però sí, va ser l'any del mil·lenari d'aquí, que vam fer una... això sí que ho vaig intentar. Llavors era president del Club Nàutic i... intentar reunir a tots els modelistes que hi havia aquí a Lloret per fer una exposició que es va fer aquí on hi ha el Museu Marítim ara. I va venir molta gent de Lloret i molt bons, que jo més o menys els coneixia, però entre ells tampoc hi havia una certa rivalitat i alguna cosa, i allà vam intentar posar-los a tots. I una vegada estaven aquí, els vam convèncer per fer una secció de modelisme naval dintre del Club Nàutic Lloret. I s'hi van integrar pràcticament tots. I va anar molt bé, fins que el temps, pues, això va passant. Després els principals que hi havia es van anar morint, per desgràcia. I llavors, abans de que s'acabés malament la cosa, ho vam dissoldre.
Uh-huh.
Però vam fer unes exposicions fantàstiques aquí, no? Aquí sota, el local aquest, vàries, de molt bones. En vam fer a Barcelona, llavors que es va fer el que em la deien, ara no recordo el nom, que es va fer una concentració de barcos d'època i tal, el fòrum.
Ah, el fòrum, sí.
El fòrum. Allà ens van deixar una sala molt important i l'única... es va fer una exposició només de barcos de Lloret, que va ser un èxit. I eren barcos de l'època, però tots d'aquí Lloret, fets a Lloret. Penso que n'hi vam exposar uns 150, n'hi havia algun de repetit o així.
Déu-n'hi-do.
Però sí, va ser una cosa molt maca. I vam sortir a tot arreu... Llavors era l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, va venir allà molt entusiasmat, molt, molt bé. Va ser curt perquè va durar 4 dies, però l'exposició aquella valia la pena. I com a títol de l'exposició van posar la Blanca Aurora, que és el mascaró més autèntic o més simbòlic de Lloret.
Més emblemàtic.
I van posar allà el Saló de la Blanca Aurora. I érem únics, no hi havia ningú més de maquetisme dedicat a Lloret, exclusivament.
Hi ha algunes maquetes que es conserven al Museu del Mar?
On... Sí, d'aquí en vam agafar moltes, perquè va donar la casualitat de que estaven en obres i els tenien al magatzem. I llavors ens va anar bé perquè vam recollir, a part de les aportacions que van fer els modelistes aquests, tots els vaixells que hi havia aquí al Museu de Lloret, que eren de Lloret, exclusivament.
Doncs una afició que va durar uns quants anys aquí,
sí,
a la vila.
Sí, això va durar, va anar molt bé i tal, i com se tenia d'acabar, com les coses comencen i s'acaben, es va acabar també bé, sense cap problema, va quedar bé. Sí.
I actualment és patró major de la confraria de Sant Elm?
Sí, és president, patró major, com li vulguis dir, de la confraria de Sant Elm.
Com la tenim, la confraria?
Que és l'entitat més antiga de Lloret.
I com la tenim ara?
1554. És molt difícil d'aquestes coses i cada vegada més és allargar la seva continuïtat. Jo espero que, perquè jo ja em penso, ja aquesta vegada no em volia presentar, però vaig agafar-ho una temporada més, 4 anys, però és difícil trobar gent que vulgui continuar. La meva idea, i això jo ho he dit, és que precisament això sempre ha sigut una ciutat, una entitat de navegants, i voldria que això continués, que tota la gent que ja no té títols, o si n'hi ha algun que encara en té de títol nàutic professional, pues que s'hi afegissin els d'esbarjo, els patrons, capitans, el que sigui que n'hi ha, d'aquí Lloret, i fossin ells, almenys que continuessin la tradició aquesta. Això dona molta feina, i ho haig de reconèixer, perquè s'han de fer... Bueno, molta tampoc, no vull espantar la gent.
Clar, és que si diu això, la gent dirà...
Però t'hi has de dedicar una mica. Jo entenc que la gent que treballa li és més difícil que la gent que ja s'ha jubilat. O sigui, la gent que s'ha jubilat, pues, és un bon puesto per fer coses.
Perquè quines tasques duen a terme des de la confraria de Sant Elm?
Tasques, des de que ens vam comprometre o vam agafar com a seu que ens van deixar els sants metges, el compromís de, més o menys, no el vam signar, perquè no el vam voler signar, un compromís amb l'Eglésia, que són els propietaris en si, ens vam comprometre a cuidar-lo i a conservar-lo. Ara, això, hem tingut molts problemes i els estem tenint. La capella aquella estava en bastant mal estat. La teulada està molt madura, les vigues són de fusta, ja es van haver d'apuntalar i tal, i hi havia problemes d'aigua. Aquella església, aquella capella, pues, durant la construcció que van fer al costat d'allò del... que era el Cine Modern, i ara és el, no sé com, el Centre Modern.
Sí, el Centre Modern.
Pues allà van fer molt bé tot, la veritat. Allà, per llei, no es podia construir perquè entre el que era el Cine Modern i la capella hi havia un corredor que era per les sortides d'emergència i tal. Tot allò ho van ocupar, van agafar, segons el cadastre, que ara ho hem vist, un trosset poca cosa de la façana, i el que no van respectar és les sortides d'aigua de la teulada. I allà, pues, i al costat també van fer obres, també vam tenir problemes. Com que ningú se'n havia cuidat, ens ho vam trobar, per sorpresa, i van sortint coses, i el que volem és arreglar-ho. Però no ens deixaven, o no ens deixen, tocar res. Ara sembla que vam tenir amb l'Ajuntament un acord per fer-ho d'una manera que a mi no m'agrada, perquè no arreglem la situació, les vigues continuen seguint de fusta i podrida, corcada, etc. O sigui, el que volia fer jo, una solució en principi barata i tal, no ho deixen fer perquè diu que no es pot tocar res ara. Ara que hi ha això.
Haurem de veure...
I, clar, hi ha un... De dins, hi ha un... Aquesta capella, l'any 1912, em penso que va ser, abans de fer l'església moderna, la modernista, pues, l'arquitecte en Ventura Conill, pues, va fer que les voltes que hi ha ara, són molt maques, la volta catalana de rajola, i per això ho va fer sota la teulada que ja hi havia. I és clar, llavors la teulada era lliure, no tenia, darrere no hi havia res, ara hi ha una casa del costat, després hi ha l'altra que amb una alçada, però és tremenda, que allà quan plou i fa una mica tramuntant, tota l'aigua ve per a sobre la taulada, que no ho tenia previst d'origen, i bueno, hi ha aquesta cosa. I com que diuen que està, ara se'n recorden que està catalogada, doncs ara que ho vols arreglat diuen que no es pot tocar. Hi ha un badalot que de fora no es veu res, o sigui, ja pots mirar allà on vulguis dels costats, que si no t'enfiles a sobre el centre modern o allà a sobre on hi ha els apartaments de darrere, no es veu el que hi ha. Pues allò és sagrat que no es pot tocar. Bueno, deixem-ho així. Estem intentant ara adaptar-ho a el que ens van dir que es podia fer aquí de l'arquitecte municipal, però jo, si vols que t'ho digui, he perdut, m'he desinflat una mica, la veritat. El no poder fer el que, i que ja hauria d'haver estat fet el que volíem, conservant al màxim el que hi ha, sense fer malbé res, pues,
en tot cas s'ha fet, sí, molt,
ara
fet
tenim
molta feina.
L'assemblea, sí, de projectes i planos i coses n'hem fet molt, tenim l'assemblea, hem de mirar si trobem una solució almenys per treure l'aigua, perquè l'aigua, tota l'aigua que hi ha a la sacristia i de la meitat de la capella enrere, pues va parar amb un tubet que ja el vam fer més gros, però és que no sabem ni on te va parar, perquè allà, si no és amb un pou o amb alguna cosa d'aquestes, ningú sap aquella aigua on te va parar.
Això, en tot cas,
és un, sí,
de reclam als tècnics i...
Sí, però costarà.
Fem una crida tot i així perquè
sí,
la gent...
A part de que, clar, nosaltres volíem tenir els permisos i tot per poder fer una campanya d'ajudes. No és que sigui molt car el que hi ha, però avui dia entre una cosa i l'altra dels 30 als 50 mil euros, si vols deixar-ho bé, és el que et costa, no? Però
en tot cas...
sense una campanya oberta, pues, i els permisos donats i tot, pues, no.
En parlàvem perquè...
No podem parlar, perquè si no seria un timo. Demanar diners i no poder-ho fer seria un timo.
Si hi ha aficionats a la nàutica, en tot cas, que s'aproximin a la confraria de Sant Elm i s'interessin per aquesta entitat que treballa en aquesta línia, la capella dels Sants Metges, diguéssim que és un afegit.
Sí,
com
és
seu,
un afegit,
veurem
és clar,
com
és nostre,
acaba.
No és nostre, és una cosa que... No crec que ens treguin, però potser el dia ens poden dir que ho necessiten i ens facin fora. No és com altres entitats que funcionen molt bé, que jo sóc soci, perquè tenen... nosaltres l'únic que tenim és la contribució dels socis, la quota que es paga, que tampoc és... Penso que són 43 euros l'any, o sigui que no és... Ahir fa molts anys que no la toquem.
Però tornant a la nàutica, deia que costa, no?, trobar gent que vulgui adherir-se a la confraria de Sant Elm. Ha comentat també que amb tota la modernització doncs potser es perd una mica el romanticisme que a vostè li agradava. És així? Ha canviat tant que potser la part més romàntica s'està quedant de banda?
No ho sé... Ja en tenim de socis, bueno, l'antic president, aquell sí que és capità de la Marina Mercant, Josep Alzina, però bueno, n'hi ha altres socis també que tenen títols de patró i de capità també n'hi ha, però la qüestió és que es vulgui, que es pugui continuar i que no s'acabi. A mi seria molt greu que s'acabés la...
Però creu que l'afició per la nàutica ha canviat al llarg dels últims 50 anys?
Sí, és diferent. És diferent. Ara, jo diria, inclús ho han posat, suposo, més fàcil, perquè els exàmens ara els fa la Generalitat, abans tenies d'anar a l'escola nàutica, però hi ha més gent... però no sé, és diferent. Ara és més un hobby, un entreteniment, que no pas algo que et surti més de dins. Penso, i suposo que també hi haurà que pensen com jo, no? Però Però ha canviat, les coses van canviar, és lògic.
I ens hem centrat molt en la nàutica com a principal afició que ha marcat molt la vida de l'Agustí Blanc, però a l'inici de l'entrevista vostè parlava de l'època de la guerra, que és quan li va néixer una mica aquesta afició.
Bueno, sí, l'època de la guerra jo pues, recordo algunes coses. Diuen, que això no ho recordo, que quan van cremar l'església amb el meu germà estava en primera fila, fins que no va venir la meva tia i ens va agafar i se'ns van portar, però esclar, sí. I això no ho recordo. Ara, del dia que van entrar els nacionals, que deien llavors aquí a Lloret, me'n recordo perfectament. Recordo, jo estava dinant a casa de la meva àvia, feia molt de fred el 2 de febrer, i ens van embolicar, o em van a mi embolicar amb un mocador d'aquells de l'àvia, i els vam anar a veure que sortien del carrer Sant Romà i pujaven amunt per allà on hi ha la bona premsa, o hi era la bona premsa, van, que allà ho havien obert, allò ho van, abans era el pati del col·legit, ho van obrir pel mig, i entraven per allà i s'anaven carrer del Carmen amunt. Això me'n recordo perfectament. I tenia 6 anys, llavors. Sí.
I com es va viure tot plegat aquí a Lloret?
Home, jo la guerra, comprenc que si dic que la vam disfrutar, que m'he dit alguna vegada, els nanos, pels nanos era ideal. No hi havia col·legis, no hi havia res.
Sí, però ho vivien com a una...
Fèiem el que volíem i la guerra ni ens, aquí a Lloret pràcticament ni ens en vam enterar, almenys jo. I els de l'edat meva d'aquella època.
Per tant, té un record dolç per la inconsciència, també una mica del que estava passant, no?
Sí, jo entenc que si dic que jo la vaig disfrutar com a nano, hi ha molta gent que es pugui empipar, no? Perquè ells no la van disfrutar, però, home, no sé, jo... Del que recordo,
per la inconsciència del ser petit...
Sí, clar, el no tenir col·legis, fèiem el que volíem, anàvem allà on volíem. A la Riera, tot l'hivern, es glaçava cada any i allà en fèiem de tot, no sé, fèiem... Ningú ens controlava.
Doncs amb aquest missatge innocent acabaríem l'entrevista amb l'Agustí Blanc. Ha estat un plaer que ens visiti aquí al programa amb veu pròpia. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Per haver-me invitat.
I moltes gràcies a tots un dia més per escoltar-nos al 90.2 de l'FM.